l'Infovespre.
Bona tarda. Obrim edició informativa amb els presidents de les dues entitats veïnals de Calella que han passat aquest matí pel programa a la ciutat, on han llançat crítiques directes a l'acció i al tarannà del govern municipal del PDeCAT i el PSC. També tenim les primeres declaracions de la nova cap de colla dels geganters de Calella, Raquel Noguer, que substitueix Emilio Gallego, qui va presentar la seva renúncia al càrrec a poques setmanes per a la Festa Major de la Minerva. Un informatiu vespre en què també copsarem a nivell local l'opinió de la plataforma de Defensem del Dret a l'Habitatge sobre la controvertida decisió del Tribunal Suprem sobre l'impost de les hipoteques, un tema del qual en van plens els diaris i els programes d'actualitat de ràdio i televisió, i nosaltres també. Abans ens presentem, Jordi Terme, bona tarda.
Bona tarda.
Nil Massats als controls tècnics i qui us parla, Mar Mir. Avui han vingut a la ràdio els presidents de les dues entitats veïnals de Calella. Manuel García, de Calella Centre, i Miguel Martínez, de Codina, han estat entrevistats al programa La Ciutat, on han coincidit a criticar l'acció de l'actual govern municipal.
Però més enllà d'això, García s'ha posicionat en favor d'un canvi a l'Ajuntament de Calella perquè entrin forces que facin polítiques progressistes i d'esquerres.
La portaveu de la Plataforma de Defensa del Dret a l'Habitatge denuncia que la decisió del Tribunal Suprem sobre qui ha de pagar l'impost de les hipoteques confirma el greu dèficit democràtic que hi ha a Espanya.
Justament aquest migdia, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha mostrat disposat a modificar la llei de forma urgent perquè l'impost de les hipoteques el pagui la banca i no el client.
Raquel Noguer és la nova cap de colla dels geganters i grallers de Calella, agafant el relleu d'Emilio Gallego i la seva junta directiva, que va tenir una sortida precipitada a finals d'agost per un assumpte de discrepàncies internes.
Coneixerem els objectius que la nova junta directiva es fixa en aquesta nova etapa.
Durant aquest mes de novembre, la Biblioteca Can Salvador de la Plaça acull una nova exposició fotogràfica que porta per nom Món Casteller.
En parlarem a l'Infovespre amb el seu comissari, Joaquim Sitjar.
Càritas Calella calcula necessitar uns 145 voluntaris per al gran recapte d'aliments.
L'entitat s'encarrega de l'operatiu que es posa en marxa per la gran iniciativa solidària dels 4 bancs dels aliments de Catalunya, que tindrà lloc els dies 30 de novembre i 1 de desembre. A Calella hi haurà 7 supermercats on es farà la recollida.
La Marató de TV3 comença a escalfar motors de cara a la pròxima edició dedicada a la lluita contra el càncer.
La campanya d'aquesta nova edició de la Marató de TV3 porta per lema la investigació dona vida. És la quarta edició que es dedica a la investigació i recerca de la malaltia.
Els presidents de les dues entitats veïnals de Calella han passat aquest matí pel programa La Ciutat, on han llançat crítiques directes a l'acció i al tarannà del govern municipal del PDeCAT i el PSC. Manuel García, de Calella Centre, s'ha pronunciat reclamant la necessitat que en les pròximes eleccions hi hagi un canvi de govern de perfil més progressista i d'esquerres. En aquest sentit, ha admès tenir bona sintonia amb els partits d'Iniciativa, la CUP i Esquerra, amb qui s'ha reunit darrerament, però preguntant per la seva possible entrada a la política municipal, García ha descartat de totes formar part de cap de llista.
El president de l'Associació de Veïns de Calella Centre ha dit en defensa del canvi de govern de l'Ajuntament de Calella pensant en el benefici comú de la ciutadania.
Si estoy diciendo que quiero un cambio de, para progresista y de izquierda, si puede ser y tal, pues es porque quiero un cambio que en beneficie a los ciudadanos. No a mí personalmente me da igual quién gobierne. Mientras que el hablar, el poder plantear los problemas y se vayan solucionando, me da igual. Yo creo que tanto la CUP como Iniciativa en Común, no sé al final qué pasará, si habrá, yo creo que ahí no va a haber ningún problema, porque hay una cierta de esto, con Esquerra tampoco en principio.
Una cierta de esto, sintonía.
Sí, claro. Evidentemente.
García ha criticat l'executiu de Montserrat Candini per ser poc tolerant amb les crítiques i transparent amb la seva acció política. De la seva banda, el president de l'Associació de Veïns de Codina, Miguel Martínez, s'ha queixat de les contínues mostres de menyspreu que reben per part de l'alcaldessa.
Ya, es que yo cada vez que le digo algo a esta señora, ya sabes cómo lo que pasó con la banderita. Pero lo que tendría que hacer para mí muchas veces es darse una vuelta por los pueblos, por el pueblo y que vea cómo está. Que yo se lo he dicho en alguna ocasión, pero cuando le dije que entrase al stand, donde estaba la asociación de vecinos.
A la fira, estem
parlant. A la fira, no se acercó. Se lo dijimos dos veces, no entró. Una alcaldesa, un alcalde, si hay un par de asociaciones de vecinos, lo mínimo, con mi poca experiencia, es acercarse.
El portaveu de Codina ha explicat que sí tenen un tracte diferent amb el regidor de districte i segon tinent d'alcaldia Josep Torres, admetent que ha estat l'únic polític en els últims anys que s'ha preocupat per la situació del veïnat i ha intentat resoldre els problemes que se li han traslladat. Algunes vegades, no de forma molt satisfactòria, ha dit referint-se a l'àrea de jocs infantils.
En relació a les trobades que han mantingut amb membres del govern per plantejar diverses qüestions, Manuel García ha revelat que va parlar amb el tinent d'alcaldia de Seguretat, Convivència i Mobilitat, Albert Torrent, sobre la seva proposta d'implementar l'àrea verda a Calella per a residents. Intueix, però, que ha caigut en sac buit.
Nosotros entendíamos que buscar una solución, una alternativa como zona verde, podría ser una de ellas. Y bueno, quedemos que ellos analizarían el tema y que nos dirían alguna cosa. Yo creo que el tema de las zonas verdes habrá que esperar a que haya un cambio real en la ciudad de gobierno.
En termes de mobilitat, les associacions de veïns posen l'accent en el col·lapse de la carretera nacional 2. Consideren que s'hauria d'integrar-se plenament en la trama urbana de Calella, com qualsevol altre carrer, i que es derivi el trànsit a d'altres vies de comunicació alternatives, com si s'ha fet en d'altres territoris.
Ràdio Calella Televisió. El grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Fas 6 anys. Tria un llibre. Si els vostres fills han fet 6 anys el 2018, rebreu a casa una targeta regal per un llibre. Llibreria La Llopa està adherida a aquesta campanya des del primer moment. I per fer les coses més fàcils, agradables i divertides a grans i petits, disposa d'una gran secció infantil on nens i nenes podran experimentar la sensació de descobrir, revisar i triar el llibre que més els agradi. Llibreria La Llopa. Campanya Fas 6 anys. Tria un llibre. Ja podeu venir a bescanviar les vostres targetes de la campanya, limitada fins al 30 de novembre. Llibreria La Llopa, carrer Sant Joan 62, Calella.
En el casc antic de Calella, restaurant Luna Gautxa. Un establiment que et captivarà per la varietat i qualitat de les seves especialitats per dinar o sopar, descobrint especialitats de l'Uruguai o assaborint-ne de més properes. Amanides, pastes, graellada de verdures, graellada criolla, carns a la brasa, marisc, paella... A la plaça de l'Ajuntament, restaurant Luna Gautxa, Calella. Informació i reserves al 93 769 1946. També ens trobareu al Facebook. We are high.
Creus que estàs alimentant bé a la teva mascota? Necessita un canvi de look? A la nova botiga Terra Nova CNC de Calella podràs assessorar-te amb els millors experts en nutrició canina i felina mentre la teva mascota està a la nostra perruqueria. Terra Nova CNC, tot en imatge i alimentació canina i felina. Terra Nova CNC, ens trobaràs al carrer Cervantes 5571, Calella. T'esperem a Terra Nova CNC.
Restaurant Cafeteria Sant Joan, cuina casolana. Obert de dilluns a dissabte des de les 8 del matí, amb esmorzars i menú diari. Per dinar, de dilluns a dissabte, i per sopar, dijous, divendres i dissabte. 10 anys treballant amb vocació d'oferir qualitat i professionalitat, mantenint tot l'any un espai ampli i còmode, també per grups d'amics i famílies. Restaurant Cafeteria Sant Joan, carrer Sant Joan 91, Calella. Informació i reserves al 93-766-1342.
Ràdio Calella.
I som sempre.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Stop Desahucios al Maresme, afectats per la hipoteca, crida a manifestar-se dissabte a Barcelona contra la decisió del Suprem. La portaveu de la Plataforma de Defensa del Dret a l'Habitatge denuncia que la decisió del Tribunal Suprem sobre qui ha de pagar l'impost de les hipoteques confirma el greu dèficit democràtic que hi ha a Espanya. La decisió del Tribunal Suprem de fer marxa enrere i sentenciar que siguin els clients i no la banca qui pagui l'impost de les hipoteques en contra del que havia resolt fa només 3 setmanes, està provocant un cúmul de reaccions a nivell social i també polític. De fet, aquest mateix matí s'han convocat una manifestació per dissabte a Plaça Catalunya a les 6 de la tarda, a la que s'hi suma i crida a assistir-hi la plataforma Stop Desahucios al Maresme, de defensa dels afectats per la hipoteca. La seva portaveu, Marta Fuera, ha denunciat que la resolució del Suprem ha acabat dinamitant les poques garanties democràtiques que encara hi havia a l'estat espanyol.
Afuera ha animat a les callencs a no quedar-se a casa de braços plegats davant la sorprenent resposta del Suprem sobre l'impost de les hipoteques.
Pensem que és molt important que la gent demostrem la nostra indignació, que la gent sortim al carrer, que no ens quedem a casa de braços creuats i que realment doncs, diem que prou, que no pot ser que la banca sempre guanyi, que volem un estat social, un estat on es miri els drets socials, el dret a l'ensenyament públic de qualitat, el dret a la sanitat pública de qualitat, el dret a un habitatge digne, el dret a una vida digna, i que tot això ho hem de defensar entre tots i totes. Ja ha quedat claríssim amb la decisió que ha pres el Tribunal Suprem que a Espanya, si hi havia democràcia, aquesta democràcia ja era molt dèbil, el Tribunal Suprem l'ha acabat de matar.
La portaveu de Stop Desahucios al Maresme ha assegurat que a Espanya només hi ha justícia pels rics i poderosos i que poden controlar els tribunals. Justament aquest migdia, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha mostrat disposat a modificar la llei de reforma urgent, de forma urgent perquè l'impost de les hipoteques el pagui la banca i no el client. Sánchez ha anunciat que es farà via reial decret llei, que s'aprovarà aquest divendres al Consell de Ministres i que haurà de ser validat pel Congrés dels Diputats.
facebook.com/radiocalella Twitter @RadioCalellaTV
Raquel Nogué, nova cap de colla dels Gegants i Grallers de Calella. L'entitat ha renovat la junta directiva després de la sortida precipitada de l'equip que va encapçalar Emilio Gallego. La colla de geganters i grallers de Calella té nova junta directiva. L'encapçala Raquel Nogué, que relleva en el càrrec a Emilio Gallego, qui a finals d'agost va presentar la seva renúncia per desavinences amb la resta de directius. En declaracions a Ràdio Calella Televisió, Nogué ha explicat que l'objectiu en aquesta nova etapa és obrir l'entitat als veïns i veïnes de Calella i eixamplar la base social.
Els geganters de Calella han tancat la crisi interna que van provocar la sortida de precipitada del cap de colla Emilio Gallego i d'altres membres de la seva junta directiva a finals d'agost, poques setmanes abans de la Festa Major de la Minerva, uns dies en què l'entitat és protagonista de molts dels actes que es celebren a la ciutat. La junta gestora va convocar eleccions i només s'hi va presentar una candidatura, encapçalada per Raquel Nogué. En les seves primeres declaracions a Ràdio Calella i Televisió, ella mateixa ha explicat quins són els objectius que es fixa el seu equip per aquesta nova etapa.
Volem sobretot que el poble s'integri als geganters, que ja sabem que els geganters estan molt integrats en el poble, però sobretot això, doncs que vingui la gent al local, que coneixin la gent de la colla, que s'apuntin, que es facin socis, obrin-se al poble, vaja.
Nogué i la nova junta es fan seva una de les crides que fa temps que llença l'entitat. Necessiten portadors per assistir a les trobades que es celebren arreu del país. La cap de colla assegura que és una experiència del tot recomanable.
Aquesta és una de les coses que els hi passa a totes les colles de Catalunya, no només a nosaltres, que ens falten portadors, que, bueno, que són figures que pesen. O sí. Per tant, com sembla, que no és tan difícil i bueno, ja és un lloc molt apassionant i és molt divertit i t'ho passes molt bé i coneixes gent nova i coneixes gent nova i al final fas difusió de la cultura catalana i del poble i es coneix lloc.
Una de les figures de la colla, en Jonot, acaba de viatjar a Costa Rica per retornar amb la seva presència a la visita que els geganters del país centroamericà van fer per Ciutat Gegantera.
Durant aquest mes de novembre, la Biblioteca Can Salvador de la Plaça acull una nova exposició fotogràfica que porta per nom Món Casteller. Les obres fetes per diferents autors són una mostra de les que es van presentar al Trofeu Torretes de Fotografia que anualment organitza Fotofilm Calella a l'estand de la Fira de Calella i l'Alt Maresme.
Joaquim Sitjà és el comissari d'aquesta exposició. Bona tarda.
Bona tarda.
Què s'hi pot veure? Què podem trobar en aquesta exposició?
pues una mica d'història del que són els castellers, la manera que es formen els castellers i les diferents posicions que tenen. Aquesta exposició és un resum d'un apartat del concurs de fotografia internacional del Trofeu Torretes, que un dels apartats que hi ha el dediquem a les tradicions populars catalanes. Aprofitem això que el catàleg va distribuït per molts països, més de 50 països, i llavors a través d'aquest catàleg pues, donem a conèixer les nostres costums. Aquesta era la finalitat d'aquesta apartat en el Torretes. I degut a això pues, tenim intenció de, com tinguem unes posicions prou potents per donar a conèixer una activitat, pues, poder-les posar a diferents llocs.
D'on sorgeix fer aquesta exposició?
Això ens va animar a fer aquesta exposició, aquest treball, ja és el conseller de Cultura que hi havia abans, en Puig, que està a Bèlgica. L'any passat per la fira la va veure i va dir, ostres, tu, això has de treballar-ho perquè és molt important donar a conèixer les tradicions catalanes a tot el món. Ens va dir, això, treballeu, que és molt important per Catalunya. I mira, això ens va animar a fer-ho d'aquesta manera.
A l'exposició hi veiem diferents colles. S'han triat amb un objectiu?
No, són fotografies que han participat en el Torretes, de diferents autors, i és clar, cada autor ha fet, segons va ser el moment que feia la fotografia, la colla que estava actuant. I llavors hem buscat sobre el punt de la colla, com estan formant les manilles, com està pujant l'enxaneta, i posem una mica de text explicatiu que la gent es pugui entengui ben bé el que és el món casteller.
Per què s'ha triat el món casteller dins del folclore per representar la cultura?
No, ha sigut una cosa aleatòria, vull dir, hem triat amb un casteller com hem pogut triar els traginers o els gegants, perquè hem trobat una col·lecció que siguin d'unes 20 fotografies dedicades al mateix tema. Per exemple, dels altres temes en tenim 8 fotografies, 10 fotografies, 15, i esclar, estem buscant que tinguin una quantitat per poder-la fer l'exposició. Vull dir, n'hem fet aquesta amb un casteller pues, amb la intenció del futur de fer altres seccions, com per exemple el gegant, el món geganter, les festes dedicades al foc, o els traginers i carreters. O sigui, hem per anar fent tota una sèrie d'exposicions de temes. Doncs, i amb l'edició d'aquest any que ve, si n'hi ha temes que es puguin incloure dins d'aquesta exposició, anirem ampliant-la.
Aquesta exposició es pot visitar durant tot aquest mes de novembre fins al divendres 30. Després, on més anirà?
De moment tenim tres demanes, propostes més. Ens hem de mirar ben bé l'espai que poden ocupar, perquè, esclar, estem limitats amb l'espai. Ara aquesta col·lecció aquí de la nostra biblioteca consta de 20 fotografies i aquest any tenim tema per fer inclús 30 fotografies. Depèn del lloc que vagi, posarem més o posarem menys. No està decidit el lloc, però tenim tres demandes per exposar, també.
Doncs Joaquim Sitjà, membre de Fotofilm Calella, comissari d'aquesta exposició que podrem veure durant tot aquest mes de novembre a la biblioteca. Moltes gràcies.
A vosaltres, bona tarda.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Càritas Calella calcula necessitar uns 145 voluntaris per al gran recapte d'aliments. L'entitat s'encarrega de l'operatiu que es posa en marxa per la gran iniciativa solidària dels 4 bancs dels aliments de Catalunya, que tindrà lloc els dies 30 de novembre i 1 de desembre. A Calella hi haurà 7 supermercats on es farà la recollida. Calella tindrà 7 supermercats on es podran aportar aliments amb motiu del gran recapte del 2018. Els dies 30 de novembre i 1 de desembre, en cadascun d'aquests punts caldrà comptar amb voluntaris que cobreixin tots els torns i s'encarreguin de recollir els productes que doni la gent. Però també cal tenir un equip que en faci el transport fins al magatzem i allà més gent per classificar-lo. Càritas Calella, que és l'entitat que prepara el dispositiu, ha començat a contactar amb els voluntaris de la seva base de dades per a sobre a què gent s'hi ofereixi de nou.
Josep Vidal, responsable del gran recapte a Calella, ha dit a l'Info Migdia que calculen que necessitaran el mateix gruix de voluntaris que l'edició passada.
L'any passat en vam necessitar 145, els vam tenir, amb l'ajuda de la brigada de l'Ajuntament també, i o sigui, voluntaris que estaven a les botigues i voluntaris que estaven al magatzem per posar les coses en el seu lloc. Estem trucant, la resposta de la gent és molt positiva i segur, jo estic segur que assolirem els voluntaris que necessitem. Ara bé, si algú es vol apuntar, doncs serà benvingut, o si no hi ha cap problema.
Els oferiments es poden fer trucant a Càritas Calella. L'any passat el Gran Recapte va comptar amb la col·laboració de 7 establiments de Calella que repeteixen aquest 2018. El Consum, els dos de la cadena Dia, Caprabo, Bon Preu, Espar i Mercadona. La recaptació de l'any passat va arribar a les 23 tones.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
La Marató de TV3 comença a escalfar motors de cara a la pròxima edició dedicada a la lluita contra el càncer. Ahir se'n va presentar l'espot, protagonitzat per un gos de raça Akita i que s'inspira en la història real d'un animal del Japó que durant 10 anys i després de la mort del seu amo va seguir anant esperant-lo a l'estació. Una història portada al cinema amb la pel·lícula Sempre al teu costat, Hachiko, de Richard Gere.
La campanya d'aquesta nova edició de la Marató de TV3 porta per lema la investigació d'una vida. És la quarta edició que es dedica a la investigació i recerca de la malaltia. Els estudis indiquen que un de cada dos homes i una de cada tres dones patirà algun tipus de càncer. Núria Llorà, que és la vicepresidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de la Fundació de la Marató.
La investigació dona vida i esperem que amb aquesta marató aconseguim avenços importants en la cura del càncer. Ha avançat molt la recerca i necessiten més inversió per poder continuar endavant.
Són els Blaumut que han participat al vídeo divulgatiu de la Marató de TV3 amb una cançó inèdita, Partícules, que formarà part de la banda sonora d'aquest disc del 2018. Se celebrarà diumenge 16 de desembre i encara no s'ha tancat la programació d'activitats solidàries de la Comissió Calella amb la Marató, que agrupa diverses entitats locals.
I tenim notícies de l'edició de l'any passat de la Marató, dedicada a les malalties infeccioses i amb una recaptació de 9.758.075 euros. Entre la trentena llarga de projectes que la Fundació La Marató de TV3 finançarà, n'hi ha un de l'Hospital de Mataró Consorci Sanitari del Maresme per millorar la implementació del Codi Sèpsia. Li ha atorgat una beca de 195.625 euros.
El projecte està coordinat per Juan Carlos Jiménez, del cap de Servei de Medicina Intensiva del Consorci, i proposa utilitzar estratègies formatives i innovadores per millorar el coneixement i la implantació del codi que s'activa durant un quadre sèptic, una malaltia induïda per una infecció que provoca alteracions de les funcions principals dels òrgans vitals. En el 20% dels casos pot causar la mort del pacient. L'equip investigador està format pels epidemiòlegs, matemàtics i informàtics, docents i universitaris experts en noves metodologies que treballen amb els experts assistencials de la sèpsia.
Metipolit us ofereix el temps.
Moment de la informació meteorològica amb Abel Flores. Bona tarda.
Bona tarda. Temps avui encara marcat per aquest sol que domina gran part del territori. Tenim quatre núvols, però són ben poca cosa. I per un ambient força suau. Avui la màxima ha pujat i déu-n'hi-do com ho ha fet en algunes comarques. A l'interior de Girona, per exemple, hem vist moltes màximes al voltant dels 20-21 graus. Tot plegat va canviant, i és que demà ens visita un nou sistema frontal que portarà durant el matí un augment de la nuvolositat d'oest a est, i a migdia ja algun primer ruixat cap a zones del litoral, prelitoral central, també a les comarques de Ponent poden començar a aparèixer algunes precipitacions, però el gruix d'aquesta nova toncada de pluges arriba al llarg de la tarda i vespre, avançarà per l'oest i pel sud del país i escombrarà tota la zona de Catalunya. Esperem que deixi precipitacions doncs molt repartides, en general seran febles, puntualment moderades, i on acumularan més quantitat d'aigua de nou serà cap al vessant sud del Pirineu i també cap al Prepirineu Occidental. Tot això amb un vent que també reforçarà a cotes altes del Pirineu i a la tarda cap a la zona de la Costa Brava. La temperatura demà, la mínima serà més alta, la màxima patirà pocs canvis. És tot d'augment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit, higiene professional per a la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633-555-878. Net i Polit.
Finalitzem, doncs, l'Info Vespre. Moltes gràcies, Jordi Termà.
Fins demà.
I acabem amb la farmàcia de Guàrdia, que és la farmàcia del Carme de Pineda, i també seguim amb les veus femenines. Una veu femenina de Sílvia Pérez Cruz, que va guanyar el Goya a la millor cançó amb aquell Ai, 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 un dels temes que forma part de Cerca de tu casa, pel·lícula que retrata el drama i la impotència dels desnonaments. Una de les altres cançons que apareixen en aquest àlbum és No hay tanto pan.
Hay un gallo que llora y que grita, despierta, 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 prudente, que esto duele, te arrasa, te mata, te irrita, qué suerte la tuya tan cruda y maldita. Reza de día, de noche y no almuerza, se cree mala madre y también mala hija, ¿dónde está la suerte, la mía, poquita? Alguien se lo da y después se lo quita. Y no hay tanto pan, pan, pan. No hay tanto pan, pan, pan. No hay tanto pan, pan, pan. Traicionan y otros son fuertes. Despierta Mercedes, Jaime y Patricia, Tomás, Martín, Juan, Lola, Pablo y Cristina. Que esta gran culpa no es tuya ni mía. Mentiras, sonrisas y amapolas, discursos, periódicos, banqueros y trileros, canciones, manos y pistolas, bolsos, confeti, cruceros y puteros, te roban y te gritan, te roban y te gritan, te roban y te gritan, y aunque no tienes, también te lo quiero.
No hay tanto pan, pan, pan. No hay tanto pan.
Está bien, te
no hay tanto pan, pan, pan. No hay tanto pan.